l'estudi de RAC1, el biòleg i periodista científic Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
On has deixat la teva parella de ball?
Doncs avui es celebren 2 anys, suposo que ho sabeu, perquè és d'aquí de la casa, de La Vanguardia. Es celebren 2 anys del canal de ciència de La Vanguardia, el Big Bang.
No en sabíem res.
I, doncs, sabeu, La Vanguardia Digital té un canal molt complet de ciència que dirigeix el Josep Corbella, sí, i avui fa la festa del segon aniversari. Sí. Ara no et sabria dir on és.
Com ho celebren, Pinky?
No, bueno, fan un acte i,
van
convidant investigadors i parlen i és un agraïment.
I això és una festa, nen, o això és una mica per la parella i Bernat?
Fiesta!
Bé.
Fiesta!
A veure, és una festa, sí, és més horari infantil, perquè em sembla que comença ara d'aquí no gaire, per tant, no, i no fa pinta de que s'allargui fins molt tard a la nit, per això que els científics són gent molt treballadora i seriosa. I per tant, no... jo estic aquí, jo havia, algú havia de venir a aguantar la secció, aguantar el programa.
Avui és el 6è dia consecutiu amb temperatures molt altes a Catalunya. Abel Caral, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Ara sí que podem dir que estem immersos en onada de calor, no?
Home, sí, sí, jo crec que amb aquesta continuïtat, aquesta persistència i més en aquestes dates podem parlar d'una senyora onada de calor, com feia anys.
Ah, gràcies, per dir-ho.
Ahir...
No, perquè, senyor Wiggas, sí, si són 2 dies de calor i sí, tal, sí, però és que, clar, sí, ja portem molts dies.
No, sí, la gent ja ho ha vist que fa calor. Sí.
A Madrid, deixeu-me dir, explicar que hi ha molta polèmica aquestes últimes hores, només per la calor, que per cert en feia molt dels dies
abans. No, és terrible.
Sinó per les declaracions del conseller d'Educació de la Comunitat de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que va recomanar durant una entrevista a la SER que no es posi l'aire condicionat a les escoles, que els nens es fabriquin vanos de paper.
Això mateix.
Se pueden ventilar las aulas, los niños pueden llevar abanico, no todo se soluciona con aire acondicionado. Si pusiéramos el aire acondicionado, lo más seguro es que luego los niños podrían tener alteraciones en los ojos. Además, un abanico se puede hacer y puede ser además una terapia ocupacional muy importante para los niños, haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños. Dobla, 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 dobla.
Abanico lo comía.
Dobla, 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 dobla.
Aquest és el nivell del Consell d'Educació. Disculpa, és que avui els serveis d'emergència a Madrid han tingut que atendre 47 alumnes d'un institut de Valdemoro per la onada de calor.
40,2 graus ara mateix, a les 6 de la tarda, vaja, fa 3 quarts d'hora, 40,2 graus a Madrid.
Jesús.
Els sindicats han demanat...
Ciutat Universitària.
Sí, sí, els sindicats han demanat reduir la jornada de classes acreditant que hi ha hagut lipotímies i cops de calor en algunes escoles. Repeteixo, 47 alumnes que han tingut que ser, en aquest cas, assistits i 4 d'ells han estat hospitalitzats. Per tant, en fi, que aquest conseller d'Educació vagi dient que la calor se la treguin amb abanicos del paper, doble, 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 doble. Aquest és el nivell de segons qui. Bé, dit això, ahir vaig fer un encàrrec que em miressis quines temperatures hi havia entre el 13 i 15 de juny del 1982.
Sí.
Perquè jo tinc un record de que feia molta, molta, molta calor. Molta calor.
Doncs
l'estem superant o aquest record m'ha enganyat?
Suposo que aquests més de 30 anys que han passat, aquests 35 anys que han passat, t'han passat factura, perquè... El 13 de juny del 82, en concret el dia 13, la temperatura a Barcelona màxima va ser de 26,4 graus.
Hosti, però sí que m'ha passat factura.
26,4 graus. De fet, de tots aquells dies, això són dades que m'han facilitat l'Alfons Puertas, observador de l'Observatori Fabra de Barcelona, amb un registre de més de 100 anys de dades. De tots aquells dies, només el 17 de juny es va superar els 30 graus.
Per tant, estem per sobre, eh?
Estem clarament per sobre, perquè avui a Barcelona, doncs mira, miro ara mateix la dada... de màxima d'avui del Observatori Fabra i s'ha arribat avui al Fabra a 30,6, al centre de la ciutat 33 pràcticament, per tant està fent més calor. Sí que és cert, Toni, em comentava l'Alfons des del Fabra, doncs que el juliol del 82, els primers dies del juliol del 82 va fer moltíssima calor i de fet el rècord de temperatura de l'Observatori Fabra, insisteixo, amb més de 100 anys de dades, de registre de dades, doncs el juliol del 82, el 6 de juliol, es va arribar a 39,8 graus. Que tu no et confonguis en principis de juliol.
Sí, bueno, no anava desencaminat.
Ja fa 35 anys tu ets una criatura, no? Vull dir,
però perdona, fixa't tu si recordo aquella calorada que a mi la referència era any 82, Mundial.
Sí, sí.
Mundial.
Naranjito i tal.
No calia il·lustrar-ho. Mundial i molta, molta, molta calor. Per tant, bueno, sí que tinc un record de... No, bueno, potser m'he equivocat.
De 3 setmanes.
Exacte, d'associar-ho amb el 13 de juny, que, si no recordo malament, va ser per aquelles dates que es va inaugurar el Mundial.
Suposo. anava a dir que encara es devien jugar partits al principi de juliol, no?
Sí, i tant,
podeu recordar la piloteta i la calor, no?
Aquella gent que li parles del Mundial 82 com si li parlessis...
A mi com si em dius Llucia.
De Tapuerca.
Ha sortit aquell nen amb la pilota...
A Colom, per dintre.
Molt bé, Abel, doncs escolta, moltíssimes gràcies.
Re, avui aquí no m'ha arribat als 40 com a Madrid, però sí que han tingut alguns 38 a Montesquiu, que déu-n'hi-do al nord d'Osona, 38-39 també els sectors del Bages. Demà fluixa una mica la calor, això m'ha dit això, però no ens fem gaire il·lusions, perquè és una baixada molt subtil, però bé, el cap de setmana fluixa una mica més, però en continuarà fent molta.
Amb el Dani Arbós volíem parlar, gràcies a Abel, d'un estudi que ha aparegut, que ens ha cridat molt l'atenció, sobre la roba negra, que en principi tots tenim associats que la roba negra
fa més calor
i que la roba blanca ens evita la calor. I sembla que hi ha un estudi que ara en parlarem que no és, diguéssim, que canvia una mica aquests paràmetres.
Sembla ser que no està tan clar i que fins i tot en alguns casos potser és millor roba negra. Seria roba negra ampla o roba blanca ajustada? Aquests serien els consells una mica per l'estiu. Perquè sí que és cert que la roba negra capta més calor.
Doncs fa més calor si vas vestit de negre.
No, perquè què passa amb la roba blanca? La roba blanca sí que... és com si la calor rebotés, no l'absorbeix la roba blanca. Però el cos humà també genera calor.
Clar.
Per tant, si tu generes calor, aquesta calor rebota contra la samarreta blanca, la samarreta blanca no l'absorbeix i la torna cap al cos. Per tant, en canvi, si la samarreta negra sí que l'absorbeix i, per tant, la calor que tu emets, que vostè emet, senyor Marcelí, vostè imagini's que va amb una samarreta ampla negra.
Sí.
La samarreta capta la llum de fora, capta calor de fora, però també capta millor la que vostè està emetent i, per tant, no la té al cos perquè la té la samarreta. Seria com que s'escalfa la samarreta però no vostè.
A veure, un moment. Anem a parlar amb l'Arturo Quirantes, que és divulgador científic. És professor titular de física de la Universitat de Granada i autor d'un blog divulgatiu de referència, que és el Profe de Física. El tenim en línia. Arturo Quirantes, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿es cierto que vestirse de negro en plena ola de calor es, no sé si lo mejor, pero no sería tan perjudicial como hasta ahora tenemos entendido? A ver, explícanos un poco el concepto esto de la ropa de color negro y la ropa de color blanco.
Pues sí, parece que en ciertas condiciones es mejor. Al principio siempre se piensa que el blanco es mejor que el negro, porque el blanco, o sea, si tú ves una camiseta blanca es porque está reflejando toda la luz del sol, todos los colores. El blanco es la combinación de todos los colores. Y al contrario, el negro es la ausencia de colores. Una camiseta negra está absorbiendo toda la luz del sol que le entra y la convierte en calor. Con lo cual, pues no es buena idea. Y si tú te pasas un par de horas en un coche a pleno sol, pues casi mejor que sea blanco que sea negro, ¿no?
¿Mm?
Pero unos investigadores pensaron, bueno, vamos, si esto es cierto, los beduinos del desierto tienen que ser tontos porque visten de negro.
¿Mm?
O sea, no es que salen mal, no es que los ponen de negro en las películas como la Orden de Arabia porque se han equivocado, no, que realmente van así. Así, o sea, que algo más tiene que haber. Hicieron pruebas y descubrieron que, por un lado, la ropa así ancha permite corrientes de convección dentro del cuerpo para ir moviendo el aire. Y luego, otro problema que hay es que la ropa blanca refleja la luz del sol, pero también refleja nuestro calor corporal. Nosotros sudamos, emitimos calor fuera, si se encuentra con la tela blanca, pues vuelve al interior del cuerpo. No puede salir bien el calor, por así decirlo. En cambio, si es negra, el calor corporal, esa energía térmica, la absorbe la camiseta. Mala cosa porque la camiseta se calienta mucho y no es bueno, pero si hay un poquito de aire, la corriente de convección que forma el aire se va llevando el calor, de manera que una ropa oscura, negra, que sea así algo suelta, es más eficiente que la ropa blanca a efectos de estar caliente, o sea, estar fresco por dentro.
Pero sí que hay que recalcar que tiene que ser ropa que te venga ancha, que no tiene que
holgada,
estar holgada, esto, que
sí,
no tiene que ser ajustada al cuerpo.
Eso es.
Bueno, es que sorprende porque hasta la fecha el argumento siempre era al revés, es decir, ropa blanca para evitar el calor y evitar la ropa negra, al revés, es decir, ropa blanca que mejora en este caso las condiciones para cuando hay, por ejemplo, épocas o momentos como el que estamos viviendo de olas de calor o calor, y en cambio evitar la negra porque genera más calor. Eso con este estudio, con lo que nos estás contando, se contradice, es decir, no es así.
No se contradice exactamente, el problema es que el planteamiento que acabas de decir, que era correcto en principio, en primera aproximación, es muy simple. Sabes que en ciencia siempre pues se intenta, si tienes un problema complicado, primero resuelve el sencillito y luego lo vas complicando, ¿no? Con la historia aquella de la érase una vaca esférica en el vacío. Pues esto venía a ser lo mismo. Lo del blanco y negro, que refleja más y menos, solamente tenía en cuenta que el calor se emitía por radiación. Y no sé si os acordáis, pero había tres maneras de emitir calor: por convección, conducción y radiación. Por radiación era más era claro que reflejaba mejor el blanco, se acabó. Pero luego han visto la conducción y la convección, es decir, el calor se va transmitiendo al aire que tenemos a nuestro alrededor y se va emitiendo muy lentamente. Por eso hay veces que cuando estás tomando el sol en la playa notas como una sensación de calor fuerte cuando no te mueves, porque el aire que tiene alrededor está muy caliente. Pero si sopla algo de viento, esa masa de aire caliente se mueve por convección y es sustituida por aire fresco, con lo cual tiene no solo la radiación, sino los otros mecanismos para llevarte el calor fuera. Es decir, una situación muy simplificada, pero cuando la ves completa, ya la cosa cambia.
Muy bien, Arturo. Pues muchísimas gracias por explicarnos algunos conceptos que en este caso hasta la fecha no habíamos escuchado. Muchísimas gracias, muy amable.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo Quirantes, divulgador científic, professor titular de física de la Universitat de Granada i autor d'un blog, podeu fer-li una ullada, blog anomenat El Profe de Física. No he acabat d'entendre això de la vaca.
Perquè els científics, això és un d'això del de físic, sobretot.
Sí, hombre,
clar, per fer un problema, per resoldre'l...
Es veu que el senyor Santa Susana ho sap, també.
Hombre, por supuesto.
Ah, sí? A veure.
Pero yo no cobro la sesió, con lo cual lo que se cobra,
Molt bé, s'ha lliurat bé. Doncs que han de simplificar tant els problemes, i llavors, per exemple, per fer un problema sobre una vaca, això, per exemple, hi ha un llibre de divulgació que es diu concretament La vaca esfèrica, has de simplificar tant un problema que parteixes de que tens una vaca esfèrica...
Rodona. Una bola.
I que està en el buit. Llavors, així pots explicar algunes coses, però clar, és que això, comparat amb la realitat, no t'aporta gaire, però és que la realitat és tan complicada que per afrontar un problema real, és igual que molts experiments, quan estudiàveu a l'escola, es feien en el buit, no? Et deien, si cau una cosa en el buit, perquè si ho fas en la vida real és tan complicada, intervenen tantes forces, que a vegades és molt, molt difícil d'explicar. Llavors es fa l'exemple de, per simplificar-ho, la vaca esfèrica, o en aquest cas de la roba, és veritat que no es tenen en compte tots els factors i quan els tens en compte, doncs potser
però
és
igual, es pot dir una pilota en lloc d'una vaca
esfèrica.
Per
exemple, hi ha un factor que ell no ha parlat, de la roba ajustada, calenta a vegades el que la mira.
Vinga.
És que vull dir que això...
Sobretot quan la porta vostè, Quan la porta vostè...
Bueno, ahir parlàvem al programa, ho fèiem amb la Bel Canal, de la primera nit que dorms fora de casa, que per regla general dorms malament.
Sí.
És la segona o tercera
sí.
Que ja t'hi trobes més a gust. I el Dani Arbós té arguments per confirmar, o si més no, per argumentar, que la primera nit, hi ha uns arguments,
unes
tesis científiques, de per què dormim malament.
Que us he de dir que és un estudi que ja vam explicar detalladament i folgadament en aquest programa.
Veus?
I que ahir...
Em sonava que ho havíem explicat, això.
I que ahir ningú, absolutament ningú, recordava. Senyor Marcelí, vostè que està tan atent a la nostra secció...
Però si fot una esclapada...
doncs ja se'm podia recordar. Doncs vam explicar un experiment.
Ni la meitat del que digueu.
No, ja. Avui, a més, el tinc molt a prop i m'espanta més. Avui i el Josep.
Avui tampoc fumo en castellà.
Ja m'ha amenaçat abans de començar la secció, a fora d'antena. Bé, doncs van fer un experiment amb 35 voluntaris mentre dormien i els hi van fer tot de proves amb neuroimatge de veure com l'activitat del cervell durant la nit mentre dormien. I el que van veure, que no se sabia fins llavors, és que la primera nit que dorms en un lloc nou, un dels hemisferis, en concret l'hemisferi esquerre, es manté com més actiu del que li tocaria. Està com vigilant. Això, per exemple, hi ha animals...
La meva esquerra o la teva esquerra?
De cadascú,
la seva.
Ens queda un minut, per tant, si poguéssim concretar l'estudi.
Doncs que l'hemisferi aquest es queda com vigilant per un lloc nou i que, per exemple, està molt més atent als sorolls. Això pot ser un mecanisme de defensa i que, per tant, pots dormir molt pitjor, tens un son no tan profund com, per exemple, hi ha molts animals marins que un dels dos hemisferis està despert mentre dormen, doncs sembla que als humans passaria el mateix i per això la primera nit dormiu pitjor o dormim tots pitjor en un lloc nou.
Perquè estem alerta.
Estem alerta.
Fixa't.
Que no vingui algú i l'ataqui, per exemple.
Como los perros.
Igual.
Igual, sí. Como los delfines, por ejemplo, Vane.
I hem d'acabar ja?
És que
aquest any això és d'una dificultat màxima, perquè és d'acabar quadrat, perquè si no...
Doncs trobo que està molt bé, perquè us estàveu desmarxant molt tots els programes.
Sí, no, ha estat arribar a Islàndia, escolta, amb Islàndia hem d'acabar ara.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.